Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les dones cobren un 18,7% menys que els homes al Vallès Occidental. Segons dades denunciades avui, 8M pel Consell Comarcal, aquesta diferència es dispara fins al 27,9% en treballadores de més de 54 anys. Aquesta situació, i cal sumar l'embat de la crisi derivada del coronavirus en aquest col·lectiu, entre altres coses, ha fet augmentar el teletreball entre les dones, com ha denunciat la secretària de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres, Maribel Ainé.
Han sigut més les dones les que han teletreballat perquè parlem de corresponsabilitat a les llars. Doncs que la corresponsabilitat també ha d'estar en l'empresa. Que les que han pogut s'han agafat abans del teletreball que els homes, per suposat.
Les dones també han estat les més afectades pels ERTOs per denunciar aquestes i altres discriminacions que patim les dones en el mercat laboral. Avui s'han fet dues manifestacions a la ciutat, una al matí i una altra aquesta tarda. En paral·lel s'han programat diversos actes institucionals. I avui també hem sabut que el cas Helena Jubany torna a arxivar-se. El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha pres la decisió després que l'Audiència de Barcelona revoqués la setmana passada la reobertura del cas, al·legant que les proves aportades no eren noves. L'única manera de revertir l'arxivament seria que s'acceptessin els recursos contra la decisió de l'Audiència. El solar on s'ha de construir l'Institut Narcisa Freixas l'adequarà l'Ajuntament, malgrat que l'obra vagi a càrrec de la Generalitat. El consistori invertirà 350.000 euros i, un cop realitzades les actuacions, el cedirà al govern català. La previsió és que el nou centre estigui en marxa el curs 2023-2024. I en esports, el Sabadell es manté dins de la zona de descens després de perdre ahir contra el Màlaga 2-0. A l'espera dels resultats del partit d'avui entre l'Alcorcón i el Mirandés, els arlequinats són a un punt de la permanència. El límit el marca el Cartagena, que ahir va perdre per 2-1 a Mallorca contra el líder. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus, temperatures que es mantenen idèntiques a la setmana passada aquí a Sabadell. Hem d'esperar canvis, se n'anirà aquests núvols que ens acompanyen des de fa prop de dues setmanes. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola. La situació meteorològica a Catalunya a hores d'ara es presenta de la mà de la nuvolositat abundant, amb algunes clarianes sobretot cap a ponent, i comencen a obrir-se també algunes cap a punts del quadrant nord-est. Ruixats que apareixen a zones del Prepirineu, nord de ponent, i també plogims febles a punts a trams de la meitat sud del litoral i prelitoral. En general, aquesta tarda, els plogims del litoral i prelitoral tendiran a desaparèixer, però els xàfecs que tenim localment acompanyats de tempesta, fins i tot a punts del Prepirineu, tendiran a baixar de latitud i podran afectar també a zones de l'oest de la depressió central, altres zones del Prepirineu, i podrien arribar al final del dia a punts del prelitoral sud. Pel que fa a la temperatura, valors semblants a les d'ahir, i de cara a demà començarem el dia amb predomini, fins i tot del sol, a punts de la costa, Pirineu, Prepirineu, llevat del vessant nord del Pirineu, i amb núvols a la depressió central que minvaran i ràpidament creixeran nuvolades a interior de nord-est i zones del litoral central, on podran descarregar alguns ruixats locals. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fa el trànsit, situació bastant tranquil·la. La xarxa viària més propera a Sabadell, només trobem un punt conflictiu, que és la B30 al seu pas per Barberà, on hi ha un quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment de parlar de xifres, perquè la bretxa salarial entre homes i dones és del 18,7% al Vallès Occidental, segons recull el Consell Comarcal, coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora. Les dades també evidencien que les dones grans són les que cobren menys en comparació amb els seus companys homes. En la franja superior als 54 anys, la bretxa es dispara fins al 27,9%. Per altra banda, les treballadores són les que pateixen més desocupació, arribant fins al 16,1%, un 5% més que els treballadors. N'hem parlat amb la Maribel Ainé, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des del sindicat alerten també que la pandèmia ha castigat més les dones treballadores que els homes. Per exemple, les dones sense feina han crescut en un 4%, mentre que els treballadors que han perdut la feina han augmentat un 2,8%. Ainé ha apuntat que, com que les dones tenen unes condicions laborals més precàries, és més fàcil acomiadar-les.
Primer, perquè són les que tenen els sous més baixos i és més fàcil reduir-se en la família el sou de les dones que el dels homes. Segon, perquè encara continua aquest masclisme imperant que elles cuiden millor que els homes. Tercer, perquè també pateixen, no per voluntat d'assumpció, el que diem jornades parcials o contractes de temps parcials.
Fins i tot anuncien que s'han fet fora treballadores després d'acollir-se als ERTOs, una discriminació que les ha afectat més a elles que no pas als treballadors homes.
Sobre els ERTOs en sabem que han sortit quan l'ERTO ja... Quan ha acabat la supluc de l'ERTO, que han sortit acomiadades elles abans que ells.
Finalment, des del sindicat també denuncien que les dones han estat les que s'han acollit més al teletreball i l'argument és una visió masclista perquè encara es continua pensant que les dones saben cuidar millor els seus familiars que els homes. En l'àmbit institucional també hi ha feina per fer. Per exemple, en l'actual mandat, de 2019 al 2023, menys d'un 40% dels municipis vallesans estan en mans d'alcaldesses.
I precisament la desigualtat que pateixen les dones en el mercat laboral ha marcat el vídeo que l'Ajuntament ha compartit a les xarxes per substituir l'habitual acte institucional del 8M. Diverses integrants de la taula de gènere han exposat les seves demandes per aquest Dia Internacional de la Dona en veu de la col·laboradora d'aquesta emissora, Laura Clotet, i de la seva filla Marta.
És inacceptable que les treballadores del SAT a Sabadell tinguin...
Sembla que no podíem escoltar Laura Clotet. En tot cas, el manifest també ha demanat que les institucions que impulsin programes específics d'inserció laboral per a dones. També reclama a les empreses que revisin les seves polítiques de contractació, formació i promoció per combatre qualsevol tipus de discriminació. Aquest mateix vídeo, amb altres imatges relacionades amb la lluita de les dones, es projectarà aquest vespre a les 8 a la façana lateral de l'Ajuntament i a les biblioteques del Sud, al Nord, al Vapor Llong i al Centre Cívic de Can Llong durant la setmana. A més, durant el dia d'avui, el consistori també il·luminarà amb color lila alguns racons de la ciutat, com per exemple la Torre de l'Aigua i les fonts de la plaça Sant Roc, plaça Catalunya i plaça La Concòrdia. I des de les 6 de la tarda està en marxa la manifestació convocada pel Comitè Feminista de Sabadell. Ha començat a l'estació dels ferrocarrils catalans de Can Feu Gràcia i l'està seguint el nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau, com s'està desenvolupant?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, en aquests moments ens trobem a l'alçada de la Ronda de Ponent amb el carrer de Margenat. Suposo que podeu escoltar l'ambient de fons, els crits que van proferint les manifestants mentre avancen, omplint pràcticament tot l'ample de la via. Unes 1.500 persones aproximadament hem pogut calcular amb els companys periodistes que estan ara mateix participant en aquesta marxa que s'ha iniciat després de llegir-se el manifest, tal com deies, a l'entrada de l'estació de Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils Catalans, i ens ha semblat entendre que l'objectiu final serà arribar fins al punt dels jutjats, a l'Eix Macià i aquí als jutjats de Sabadell. En principi sembla que es donarà per desconvocat aquest acte. No ha sigut l'únic, per això, en què s'ha celebrat el 8M aquí a Sabadell, i és que en el punt de les 12, aquest migdia, també s'ha fet una concentració davant de l'hospital del Parc Taulí, on s'han fet també diverses lectures d'altres lluitadores que, per exemple, reivindicaven els seus drets, com serà el cas el pròxim dimecres en una vaga sanitària. Una de les persones que ha parlat ha estat Rosa Salidó, membre del Servei d'Atenció Domiciliària, i ha denunciat que les condicions actuals del servei són inacceptables.
Aquest imaginari col·lectiu que tots i totes tenim, jo crec que encara no s'ha traslladat a accions concretes, no? I a polítiques públiques concretes, algunes n'hi ha, no? Que realment permetin transformar des de la base totes aquestes disfuncions que, com et deia, impedeixen, no?, que existeixi una igualtat real. I crec que encara estem en aquest punt, eh? Vull dir que aquestes reivindicacions del 8M han de continuar perquè posen el focus, no?, en moltes de les coses que encara funcionen malament per tal de que existeixi aquesta igualtat real, i han de servir cada any, jo penso, per anar posant el focus en més coses.
Bé, en concret aquesta era la síndica de Sabadell, Eva Avellán, que també ha fet manifestacions en aquest sentit durant el dia d'avui. Han intervingut també en aquest acte que us comentava la plataforma d'afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell, reclamant que deixi d'haver-hi pisos buits mentre hi hagi persones al carrer, i també la plataforma assembleària de treballadors del Taulí, que han recordat que la pandèmia ha afectat especialment les dones que han conviscut temps amb el seu agressor, i el sector de la neteja, que han perdut la feina, i d'això n'han sigut testimonis a l'hospital mateix.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. I ara sí que escoltem la síndica municipal de Greuges, que considera que en els últims 4 anys la reivindicació del 8M ha servit per posar en el discurs públic la igualtat dona a home com un fet inqüestionable. No obstant això, Eva Avellán lamenta que aquest pas endavant en les reivindicacions encara no s'ha traslladat en accions concretes.
Aquest imaginari col·lectiu que tots i totes tenim, jo crec que encara no s'ha traslladat a accions concretes, no? I a polítiques públiques concretes, algunes n'hi ha, no?, que realment permetin transformar des de la base totes aquestes disfuncions que, com et deia, impedeixen, no?, que existeixi una igualtat real. I crec que encara estem en aquest punt, eh? Vull dir que aquestes reivindicacions del 8M han de continuar perquè posen el focus, no?, en moltes de les coses que encara funcionen malament per tal de que existeixi aquesta igualtat real, i han de servir cada any, jo penso, per anar posant el focus en més coses.
Avellà han apuntat algunes de les maneres que es podrien aplicar, algunes de les mesures que es podrien aplicar a Sabadell. Una de les més destacades és la bonificació de l'IBI per les famílies monoparentals, com ja tenen les famílies nombroses. Així mateix també insisteix en la necessitat de repensar l'espai públic perquè les dones se sentin segures a qualsevol hora del dia. I avui també hem sabut que el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha tornat a acordar l'arxiu provisional del cas Elena Jubany. L'acord arriba després que l'Audiència Provincial de Barcelona revoqués la setmana passada la reobertura de la causa per falta de proves concloents. Argumentava a la sala contra el principal investigat, Santiago La Iglesia. David Palacio, bona tarda.
Bona tarda. La resolució del jutjat de Sabadell és ferma i, per tant, no es podrà recórrer. En canvi, les parts sí podran presentar recursos contra la revocació decretada per l'Audiència, tal i com especifica la interlocutòria feta pública avui. El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell va reobrir el cas per l'assassinat d'Elena Jubany l'11 de juliol passat. Des d'aleshores, havien comparegut una dotzena de testimonis que havien situat la Iglesia al domicili de Montse Careta i que, per tant, confirmarien que vivien junts. El desembre de 2001, Elena Jubany va aparèixer morta al celobert de l'edifici.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Bars i restaurants oberts de forma ininterrompuda entre 8:15 del matí i les 17:00 PM. És la principal novetat que s'aplica des d'avui en les mesures anti-Covid. També recupera part de la presencialitat a les aules universitàries i els gimnasos poden reobrir els vestidors. Carla Mas, del Centre Esportiu ICNI, ha valorat positivament aquest canvi.
A ICNI veiem com a positiva l'obertura de vestidors, ja que sobretot afecta les franges de matí i migdia, que teníem menys afluència a les classes per culpa de que la gent no es podia dutxar ni fer ús dels vestuaris, i ara esperem que amb aquesta obertura doncs hi hagi més recurrència a aquest horari i la gent s'animi a fer activitat física a les nostres instal·lacions.
D'altra banda, a partir d'avui, els centres cívics poden organitzar activitats per majors de 60 anys en grups de 6 persones i a l'aire lliure, mentre que museus i biblioteques poden organitzar actes culturals. De la mateixa manera, les reunions segueixen limitades a 6 persones, tot i que poden formar part de més de 2 grups de convivència diferents.
El que no canvia és que el confinament continua sent comarcal, que es manté el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí i que el comerç no essencial seguirà amb la persiana baixada els caps de setmana. El president de Comerç Centre, Josep Maria Porta, creu que el tancament és injust i reivindica la seguretat en els establiments.
Insisteixo, ho he dit mil cops, el comerç és un lloc segur, si hi ha aforament es segueix l'aforament, i si hi ha algun comerç que no fa aquest aforament, doncs al final se li fa una denúncia i se l'obliga, però que el comerç és un lloc segur i que tindrem que anar a buscar aquesta normalitat ja de tota la setmana, entrar en aquesta dinàmica normal. Si al final hi ha un aforament, doncs amb l'aforament, però hi ha una obertura més de tota la setmana.
Aquestes mesures es mantindran vigents durant 7 dies més i el Procicat les tornarà a revisar abans de dilluns.
L'àrea de malalts crítics del Taulí continua buidant-se de pacients Covid. Entre divendres i diumenge, la xifra d'hospitalitzats greus pel virus ha baixat fins la vintena de persones, 5 menys respecte a l'últim balanç. En canvi, el volum total d'ingressats per coronavirus ha crescut en una persona en relació a divendres passat i la quantitat s'enfila fins les 73. En les últimes 48 hores, l'hospital ha registrat 16 ingressos més, 22 positius i 4 defuncions. Enmig d'aquest context, el Taulí ha actualitzat el règim de visita, tot i que continuen restringides a la planta quarta de l'edifici Taulí i a les urgències. Els canvis afecten els edificis Taulí, l'Albada i el Centenari.
No hi ha restricció horària, però la persona ingressada sempre ha de tenir el mateix acompanyant. A més, els pacients en llits parells hauran de rebre visites els dies parells i els hospitalitzats en llits senars els dies senars.
UCI i UCI frontal mòdul C.
Les visites estan permeses d'una a dues de la tarda.
UCI frontal mòdul A.
Els pacients podran rebre visites de 1:45 a 2:45 de la tarda.
UCI frontal mòdul B.
Les visites van de 2:45 a 2:45 de la tarda.
Semicrític.
En aquesta àrea, els malalts ingressats poden rebre visites entre 2:45 i 2:45 de la tarda.
Pel que fa a les dades generals a Sabadell, tots els indicadors han millorat en les últimes 24 hores. La velocitat de contagi Sabadell ha tornat a caure per sota de l'1 i se situa al 0,91. Alhora, el risc de rebrot també ha baixat i ha passat dels 231 punts ahir als 194 d'avui dilluns. La incidència acumulada 14 dies també recula i ara es troba situada en els 209 casos per cada 100.000 habitants. Segons les dades del Departament de Salut, Sabadell acumula 15.525 casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Són 19 més que ahir. En les últimes 24 hores també s'han notificat dues morts més, que eleven la xifra total a les 518. També creixen les persones vacunades fins les 21.543, una més que ahir. D'aquestes, un total de 5.262 ja han rebut la segona dosi.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'Ajuntament invertirà 350.000 euros per adequar el solar on s'ubicarà el futur Institut Narcís a Freixes. La Junta de Govern local ha aprovat el projecte de forma inicial aquest matí. La idea és cedir els terrenys un cop arratjats a la Generalitat, que és qui s'encarrega d'aixecar el futur edifici. L'objectiu és que estigui a punt el curs 2023-2024. L'Institut Narcís a Freixes, recordem, es va posar en marxa el curs 2019-2020, funcionant en barracons al carrer Fra Luis de León. De moment té dues línies d'educació secundària, però l'objectiu és que tingui tres quan el nou edifici estigui construït. Ho ha explicat la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
En aquest moment el centre ofereix dues línies d'ESO, però en un futur seran tres línies i ajudarà a millorar l'oferta d'ensenyament d'educació secundària obligatòria i de batxillerat a la zona sud de la ciutat.
Per altra banda, la Junta també ha aprovat de forma definitiva el projecte d'urbanització d'una plaça a l'antic vapor Borniduc de 3.200 metres quadrats.
Això és un punt que ja es va presentar fa un mes. No hi ha hagut al·legacions i, per tant, començarà l'obra d'aquest pla de millora urbana, que és completament privat.
La resta de l'espai, que no està catalogat patrimonialment, allotjarà un supermercat Bon Preu Esclat. La cadena gironina s'ha compromès a respectar l'edifici del vapor.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem en l'àmbit judicial, perquè l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha assegurat que l'advocat del partit, Javier Iglesias, li va demanar que falsifiqués els papers de la Caixa B després que els publiqués El País. L'objectiu, assegura, era que semblés que hi havia una manipulació per part d'algú per perjudicar el PP. A més, li van oferir 500.000 euros per posar fi al litigi laboral amb el partit. El Mobile World Congress d'aquest any preveu acollir entre 45.000 i 50.000 assistents, exigint, això sí, test negatiu amb 72 hores d'antelació. Així, l'organització vol assegurar-se de la seva celebració després que l'any passat fos un dels primers grans esdeveniments en cancel·lar-se per la pandèmia de coronavirus. Els assistents que arribin en avió hauran de dur un test negatiu. Pels que ho facin en cotxe o en tren, el World Congress habilitarà espais propis per comprovar la seva situació virològica. A més, tindran 13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic, el doble d'entrades i sortides que en una edició normal, amb controls de temperatures, i també comptarà amb la novetat de ser touchless, evitant el contacte. El Parlament Europeu vota avui si s'aixeca la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí, tot i que l'Eurocambra no anunciarà els resultats fins demà dimarts. Tot i això, si s'aprova el suplicatori, no deixarien de ser eurodiputats. Tot sembla que la decisió serà ratificada, ja que els únics vots en contra serien d'Esquerra i els Verds, o alguns diputats socialistes com els eslovens o els maltesos. I un últim apunt, la Generalitat i el govern espanyol acorden 35 milions d'euros a més per l'eficiència energètica de la indústria de Catalunya. Aquesta partida, en línia amb l'objectiu de descarbonitzar el sistema energètic català l'any 2050 i fer frent a l'emergència climàtica, s'afegeix també als 48,7 milions que ja es van destinar el desembre de l'any passat amb aquest mateix objectiu. En aquell cas van beneficiar 293 empreses catalanes. La Generalitat ha precisat que els diners estan destinats a generar estalvi i eficiència energètica, reduir el consum energètic i volum d'emissions i augmentar la competitivitat en la indústria. Moment pels esports. Pas enrere del centre d'esports tant a la classificació com en les sensacions de joc. Per segona setmana consecutiva, l'equip arlequinat dormirà dins les places de descens després d'una pobra actuació a la Rosaleda, saldada amb derrota per 2-0 contra un Màlaga molt superior. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El capità dels andalusos, Luis Muñoz, va signar un doplet, el segon gol de penal en el descompte, per donar una merescuda victòria al seu equip. Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell, reconeix aquesta superioritat del rival, malgrat tenir alguna ocasió en el tram final.
Hem posat tot el que teníem a la banqueta i al final et desajustes i encara així hem tingut alguna situació de perill, no? La de l'Àlvaro, la jugada d'estratègia del Juan Hernández, del Juan Ibiza, perdó. Però bueno, no hem estat fins, no és un dia bo per nosaltres. Donar-li mèrit al que ha fet el Màlaga, que ho ha fet molt bé. I a partir d'aquí analitzar el que hem fet avui, millorar moltíssim amb respecte a aquest partit, no oblidant el que hem fet fins ara, però està clar que avui no ha sigut un bon dia.
El Sabadell acumula ara més 3 jornades seguides sense marcar i tot just ha estat capaç de guanyar un partit en els darrers 10 enfrontaments de Lliga. Justament en aquesta jornada s'ha creuat el segon test de competició i per això Hidalgo és conscient que urgeix sumar de 3 en 3.
Està molt clar que hem de guanyar partits i hem de començar ja, perquè El que ha passat avui pot passar, no? Perquè hi ha dies que estàs millor i que el rival és millor que tu, no fas un bon partit, provocar pel rival, però les situacions que havien passat abans de treure aquestes victòries que hem merescut però no han arribat, hi ha dies que no ho mereixes com avui. Per això és molt important aconseguir victòries i ha de ser dissabte que ve.
A l'espera del que succeeixi avui al Corcón Mirandés, ara en joc, el Sabadell dorm a un punt de la permanència que la marca un Cartagena que ahir va perdre 2-1 a Mallorca contra el líder.
A primera catalana, el Sabadell Nord encara no ha aconseguit estrenar el caseller de victòries. Cap botí van poder rescatar els homes de Pablo Becerril de Sant Cugat, malgrat mereixer alguna cosa més. Derrota per 2-0 amb 2 gols a pilota aturada a la segona meitat, el primer en una falta lateral molt llunyana que es va enverinar i el segon a la sortida d'un córner. El tècnic Pablo Becerril està convençut que el resultat final no fa justícia al que es va veure sobre el terreny de joc.
Nosaltres vam parlar que el partit estava molt igualat, jo crec que ha sigut un partit d'empat clarament, perquè els dos equips que hem fet un molt bon partit, quan ha arribat el gol en contra crec que és el millor moment en què estàvem. Bueno, al final el futbol són això, dues accions puntuals, han caigut al seu costat, tinc els meus dubtes que vulgués xutar a porta, bueno, són coses que passen. Un cop cauen d'una part, esperem que un altre cop caigui de la nostra, i la veritat és que estic satisfet amb el partit que hem fet, contra un dels millors equips de la categoria, jugar molt bé, i crec que hem estat molt bé, crec que hem fet el suficient com per mínim no perdre.
Els arlequinats van tenir l'opció ja a les acaballes de retallar diferències, però Edgar va fallar des del punt de penal. La derrota deixa el Sabadell Nord en tapenúltim del subgrup UB de Primera Catalana, és a dir, en zona de descens. A Sant Cugat va ser l'últim partit dels germans Marc i Sergi Martí. Tots dos han decidit posar punt final a la seva etapa a Canuriac i s'han acomiadat a les xarxes amb una carta d'agraïment al club, als companys i a l'afició.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En pàgina poliesportiva, l'Astralpul Natació Sabadell estarà en el sorteig dels quarts de l'Eurocup de Waterpolo, que tindrà lloc demà a Nió. Els de Quim Colet van eliminar el Mediterrani a la piscina Sant Jordi després de resoldre amb solvència el compromís de tornada per un contundent 6-17. A diferència del 9-9 de l'anada dels vuitens a Can Llong, l'Astralpul va sortir molt fort amb 6 gols al primer quart i al descans el partit ja estava sentenciat amb el 3-10. Els possibles rivals a quart seran ara l'OSD i el Zolnok hongaresos, l'Estrella Roja i el Raniki Servis, també el Maldons Croac i el Buliakmeni grec, a més del Dinamo de Moscou rus. Guido Martino, jugador de l'equip, no mostra preferències.
No. La verdad que, como te digo, tenemos que seguir consolidándonos nosotros mismos, prepararnos de la mejor manera. Próxima semana tenemos Copa del Rey y va a ser importante también que lo podamos trabajar bien. Y bueno, el equipo que venga le plantaremos cara como hacemos siempre y mostraremos nuestra presencia.
Com recordava l'argentí, el pròxim compromís de l'Astralpul masculí serà el quarts de final de la Copa del Rei divendres a un quart de dues contra el Catalunya. El femení, per la seva part, feia un breu parèntesi a l'Eurolliga per disputar l'inici de la segona fase de la Divisió d'Honor i les de David Palma van començar amb victòria per 17-3 a Can Llong davant del Sant Andreu. Triomf treballat en un partit en què es va trigar més de 5 minuts en obrir la llauna i no va ser fins al tercer quart que es va trencar en favor de les sabadellenques. Rutariño, jugadora de l'equip, recorda la igualtat que impera la categoria.
Ja va passar l'any passat i aquest any és el mateix. No hi ha cap favorit i no hi ha dos favorits. És a dir, qualsevol equip pot donar la sorpresa i el pot plantar cara en qualsevol partit que fem. Llavors, jo personalment, i jo crec que parlo en nom de l'equip, no creiem que hi hagi un únic, diguéssim, ostres, aquest és l'equip a batir, sinó jo crec que cada partit és una lluita i una guerra i cada partit serà important i difícil, sobretot de plantar-li cara a l'altre equip, perquè, com t'he dit, hi ha molts bons equips. Llavors, bueno, això és anar a tope a cada partit, perquè si no, doncs et poden pillar.
Era l'estrena de la segona fase de Divisió d'Honor per un Astralpul que viatja cap a Grècia aquest cap de setmana per disputar la tornada dels quarts de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. I el descens torna a amenaçar de prop el Creu Alta Sabadell en vol. Els arlequinats no van poder amb el líder de Primera Nacional, el Sant Quirze, mentre que el Banyoles es va endur el duel dels dos últims contra el Palau Tordera i condensa la part baixa. Un parcial de 0-6 de sortida va condemnar el Sabadell, que es va veure obligat a anar sempre a roda contra un equip superior. Al final, el conjunt de Sergi Cifré va caure donant la cara per 22-25, insuficient en tot cas per sumar punts. Francesc Asensio, autor de 7 gols, destaca la lluita dels creualtencs.
Sabíem que era un partit difícil, que era el líder, era un equip molt bon, molt ben treballat, però nosaltres tenim la vostra defensa, que nosaltres som rocosos allà darrere, i ens passem això, en defensar a muerte, i en fer que puguem anar a atac, i anar avançant, i anar progressant, i anar millorant. I anar fent, i bueno, allà està el resultat, no ens han humillat, no ens han arrasat, ha sigut un partit d'embol, ha sigut un bon partit d'embol.
El Creu Alta Sabadell es queda a només 2 punts del descens amb l'esmentat triomf del Banyoles, el conjunt que marca la zona de perill. No gaire millor és la situació de l'Oar Gràcia, que té un coixí de 3 punts. Els de Cesc Borrell es van quedar sense jugar per un cas positiu en el rival, el segon equip del Granollers. I acabem parlant de ciclisme perquè David de la Cruz disputa des d'ahir la París-Niça, una de les seves voltes favorites del calendari. Avui s'ha dut a terme la segona etapa amb victòria a l'esprint per neerlandès Cees Bol. A la general es produeix un canvi de líder amb l'australià Michael Matthews com a nou mallot groc, gràcies a les bonificacions. De la Cruz, per la seva banda, es manté en els mateixos temps que els favorits a 14 segons del líder, ara 33è a la general. Mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 8 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Ara, però, no marxeu perquè arriba el Tribunal Preferent amb el Pau Vituri i a dos quarts de nou el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.